Entre músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per escoltar Còpia Menorca, gràcies per acompanyar-nos en un programa Entre músiques. El primer de la temporada nombre 5, el programa nombre 87, i la convidada d'avui és la Susana Mora Humbert. Gràcies, Susana, per venir, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, difícil trobar un forat buit amb una agenda tan apretada com la presidenta del Consell Insular. Bueno, però l'han trobat.
L'han trobat, clar que sí.
L'han trobat i ha estat possible. Na Susana Mora Humbert neix dia 23 de juny de 1982. És una advocada laboralista i política menorquina i des de 7 de juliol del 2017 ocupa el càrrec de presidenta del Consell Insular de Menorca. És llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública per la Universitat Oberta de Catalunya. En l'àmbit professional ha exercit d'advocada des del 2005, fent feina a diversos despatxos i ocupant des del 2007 el lloc d'assessora laboral de la UGT a Menorca, exercici que va complementar amb el de mediadora en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. També va fer feina en el diari Menorca com a responsable del suplement educatiu Xoc. La seva activitat política és bastant intensa, sobretot a partir del 2015, on en aquesta novena legislatura, del 2015 al 2019, ha estat, o va ser, cap de llista del PSOE en el Consell Insular de Menorca. Va ser vicepresidenta primera i consellera del Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esport fins a l'any 2016, que es va reestructurar l'equip de govern per passar a ocupar en la nova estructura el càrrec de vicepresidenta primera i consellera d'Ordenació Territorial i Turística. El 2017, seguint els acords del pacte entre el PSOE, Més per Menorca i Podem, va ser elegida presidenta del Consell Insular de Menorca, càrrec que va ocupar durant els dos darrers anys d'aquella legislatura, essent també alhora consellera d'Ordenació Territorial i Turística de l'institució menorquina. El 2019 es va tornar a presentar a les eleccions i es va guanyar i és presidenta des del 2019 fins ara. Està afiliada en el PSOE des del 2011, on els socialistes en el Congrés del 2017 la van elegir secretària general del PSOE Menorca per els següents 4 anys i que ha revalidat aquest 2022 per 4 anys més, així com també sent ara la pròxima cap de llista a les eleccions locals i autonòmiques del 2023. Bueno, Susana...
Quan tu llitges, sona...
diríem, no és tot. He tret només el que considerava més. Vull dir, clar, entre tantes ocupacions en el Consell Insular, sobretot, diríem, hi ha algun departament que és qui, en el fons, t'agradava més?
Realment, el fet d'haver pogut gestionar diferents departaments en aquests darrers anys m'ha donat l'oportunitat de conèixer en detall la gestió de cadascun d'ells, no? I jo crec que cadascun té les seves virtuts, no? He de dir que jo amb els que em sent més còmode, potser per deformació professional, és precisament en les ordenacions, no? La part jurídica a jo m'estira molt, però tots la veritat és que tenen el seu què. Ara, com a consellera de promoció turística que sóc, he fet una immersió en turisme precisament amb uns anys molt complexes i he après moltíssim de la mà de persones que en saben moltíssim a Menorca, i la veritat és que és tota una experiència que recoman.
I com diuen alguns militants del PSOE que jo he ratllat, vas com una moto, sempre ratlles molt de veres, sí. Diu, vas buscar, costa molt entendre la quantitat d'informació que mos dona.
Això és un defecte des de petitona, eh? Vull dir, sempre he estat així, des de petita, molt pispireta, molt xerradora, xerrava molt de veres i amb veu molt alta, i t'he de confessar que en els despatx també me generava problemes a vegades els clients, o si els clients no com deien, perdoni, que m'ho podria repetir, perquè no he entès molt bé.
Clar, vull dir que
no és nou, no és nou.
Bueno, tal vegada... Va començar així, la cosa, quan era petita. Menorca, illa de l'amor,
posats a roques sa cova d'en Xuroll. Hi hagué un moro que aquest illa no se sap com va arribar, tal vegada com arriba amb ses ones
es bueno, com que aquest és un programa que nosaltres anem amable, és un programa on no rellarem de política perquè t'hi dediques, però no és el subjecte fonamental del programa, sinó de la vida particular i quotidiana de na Susana Mora com a persona. Me pots posar en sa biografia que en els 3 mesos toca te'n vas anar a Cerdanyola.
Sí,
vas néixer molt, però...
Sí, els papats sempre m'han dit, és curiós lo menorquina que has estat sempre, tot i que des de ben petita vaig haver de viure els primers anys d'infantesa a Barcelona, no? A Cerdanyola en concret. Com te vaig explicar sa biografia, jo neix a Menorca quasi per accident, perquè el papà i sa mamà, estudiants com tants altres, com jo mateixa he estat, van estudiar fora i quan van acabar ses respectives carreres van començar a fer feina com a mestres, tots dos, a 2 centres d'educació, una a Cerdanyola i l'altra a Barcelona. Es van casar, van fer vida allà i com que eren mestres, vaig néixer en l'estiu, jo soc de 23 de juny, tinc un punt Sant Joaner, sí. Vaig néixer a Menorca i sa meva primera residència va ser es Grau, però tot d'una vaig partir a viure doncs, on vivien els papàs durant l'hivern, que era Cerdanyola.
Clar, aleshores direm, clar, aquests estudiants tinguent una fieta, diríem, a més i al cap de 2 anys una altra germana que després en xerrarem, devia ser... curiós sa vida,
era complicat, avui dia que xerrant tant jo sa primera com a mare que som de dos infants, de sa dificultat de sa conciliació, doncs imagina en aquell moment, no? 2 persones joves a Cerdanyola o Barcelona sense estructura familiar i allà no existien ses fantàstiques escoletes que tenim a dia d'avui, per tant sí, van ser uns anys complicats però que recorden molt de carinyo perquè el papà i sa mamà doncs, ho van dur a bon port fent equip.
Una música.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta.
Bueno, aquesta forma part de la biografia dels primers anys, també. Segons dius, l'escoltava uns ràdios cotxos, eh?
Sí.
Però bé, realment és ben festiva.
És festiva, t'explico. La primera, que sonava de na Joana Pons i en Xuroi, no?
Sí.
Formava part del que era es conte per anar a dormir que contaven els papàs, jo i la meva germana, antes d'anar a dormir quan vivíem a Cerdanyola. I era aquella part menorquina, no? Eren rondars i que sempre...
Que t'explicava el desconte en Xuroi, que
sí,
va saltar a la mà,
de...
que mai més es va salvar.
Era, bueno, jo encara plor. I de fet, ara li conten els meus fiats per dormir.
És un bon conte,
Segueix amb aquesta tradició de contar rondars menorquines, que nosaltres mos ho feien els papàs doncs per no perdre aquell vincle amb Menorca, no? I aquesta segona que poses és el contrari, és quan passaven l'estiu a Menorca, per tant ja érem a la nostra illeta, quan anaven a les platges amb el cotxe, que els papàs encara estaven junts, posaven músiques d'aquest tipus, i jo me conten, perquè no me'n record, que entre el que eres 2 assientos dels papàs segur de darrere, antes anaven amb cadireta ni
no,
res,
que no? Perquè, sí.
Doncs feia gest de posar més capell i vermell i feia la xalada. I...
Sí, per cert, diríem, vaig veure la biografia que esmentaves bastant es Grau i Sant Lluís.
Sí.
Quines són ses...
Els vincles.
Els vincles amb el Grau, suposo. Mira, que deu ser una caseta típica. Que
exacte. El Grau, quan t'he dit, va ser la meva primera residència i és una petita caseta, un apartamentet, que ve d'una compra que va fer el meu avi i la meva sàvia, molt joves, antes de casar-se, per construir un petit búnquer en aquell moment, no? I tenir una banda on anar a passar l'estiu, molt típica ja la banda de llevant, no? El Grau, Mortassa, Mesquida.
Hi ha multitud de gent,
sí,
que té la caseta el Grau.
Exacte.
Ara,
i nosaltres, doncs clar, passaven, la meva primera residència va ser allà perquè els estius els passàvem allà, i l'altra sàvia, ella és d'origen de Sant Lluís, a Lluïssera, tot i que quan es va casar va venir a viure a Mó, i teníem una casa que actualment, a més, és curiós perquè és la meva residència, vull dir, l'hem reformada i visc allà a Sant Lluís, però jo passava els estius a cavall entre es Grau i Sant Lluís d'uns avis.
Estàs empadronada a Sant Lluís? O?
Sí, estic empadronada a Sant Lluís.
Aquesta és una típica que cantàveu amb alguna amiga en es Grau.
Així és, es Grau, és que jo tinc tant de records tant d'infantesa com d'adolescència, no? Allò típic de... aquestes urbanitzacions d'estiuets, allà on passes els estius, clar, crees aquells vincles amb amistats que duren tota la vida. I els primers festejos, balladetes de joveneta, venien amb aquestes cançons d'en Alejandro Sanz, qui no recordarà, que tinguis la meva edat, que ja en tenc uns quants, es pisando fuerte.
No, bueno, anem a veure, tens 40 anys.
40, però bueno, ja està.
Que també, bueno, també és curiós, perquè mirant biografia, clar, són 40 anys que coincideixen amb els 40 anys de que el PSOE va guanyar les primeres eleccions.
Sí, sí.
L'any 82.
Jo sempre he fet molta broma amb el Toni. Jo sóc PSOE d'ADN. Vaig néixer perquè Felipe va guanyar les eleccions.
El moment de s'empenta de socialista del 82 amb els seus dos diputats, que mai ningú ha tingut ni crec que tindrà mai més.
Així és, havia de ser socialista per força, no podia ser d'altre partit.
Clar. Bueno, com deies, festa, festa i festa.
Sempre me diuen que tinc un caràcter molt alegre.
Bueno, amb una convidada que tenim avui de 40 anys, el repertori de músiques avui serà diferent, serà molt més en el fons modern, que aquestes encara són antigues, però majoritàriament no hi ha, per exemple, música clàssica, el que m'he posat. Totes les músiques teues tenen que veure amb emocions, amb festa o amb records.
Sí, així és. Soc molt eclèctica amb els gustos musicals, però m'ha decat molt per ser música espanyola, especialment pop espanyol, o també música de cantautors menorquins, també m'agrada. Sí. Aquesta me recorda també moments d'adolescència amb els amics i les amigues que anaven a passar l'estiu quan els papàs ja es van separar. El papà va llogar una caseta en l'estiu al Gaufà i anàvem a passar els temps que me tocava amb ell al Caufà.
Sí, companys de mare es van separar,
sí.
Però tots dos viuen a Menorca.
No, t'he comentat que quan vaig néixer el 82, doncs cap a setembre m'ho van anar cap a Barcelona, i els papàs et separen l'any 90, que jo just acabava de fer 8 anyets, i sa mamà decideix tornar a viure a Menorca, i el papà queda residint a Barcelona. I, però bueno, segueix amb sa mateixa costum de Nadal, com és mestre, Nadal, Pasqua i estiu venia a Menorca, a part de, lògicament, el cap de setmanes que mos veiem, i com te dic, en l'estiu jo hago una caseta al Caufà, i amb els amics d'esgrau, sempre surt esgrau, eh?
Sí, sempre surt esgrau.
Amb els amics d'esgrau tenien la tradició d'anar a fer un dinar a 11 d'agost, que és el meu sant, al Caufà, i posaven aquesta música i xalaven, bueno, mira, té molt bons records.
I aquesta també,
Aquesta és més melancòlica.
Sí. Vivo por ella que me da amb els moments nostàlgics d'adolescència, no l'has posat?
Sí, bé, tots els que hem passat per l'adolescència ho sabem, no? Que és aquell moment en què comences a madurar, deixes infantesa però no ets adult, comences a enamorar-te, a veure les coses guapes però dures de la vida, i jo que sempre he estat molt reflexiva, molt de pensar, la ment me va tan ràpida com se parla, no? Necessitava, no?, aquests moments de reflexionar, i aquesta cançó me donava molt de joc, pensant en la música. Más que por mí,
Vivo por ella, Andrea Bocelli i Marta Sánchez. Jo crec que n'hi ha algunes que jo he deduït que devies mirar també Operació en Triunfo per les músiques que m'has posat. N'hi ha alguna?
La primera edició vaig mirar perquè només m'hi vaig mirar la primera edició. A més, té un motiu molt concret. La primera edició coincideix l'any 2001 que jo estudiava a Barcelona, i la meva germana petita, na Eva, va venir a viure perquè va contraure una malaltia, sí, un càncer, i estava en tratament. I va començar aquesta edició d'Operació en Triunfo, i t'he de confessar que mos vam enganxar. Era com un moment d'estar ses dues, escoltar música, no pensant en el que mos estava passant. I...
Sí, ara que dius això, vull dir, això és una cosa que jo no coneixia, que havies perdut una germana en els de 9 anys, Vull dir, això és molt dur, eh? Això no... Vull dir, és una cosa mala d'assumir.
Sí.
És per sa família, pels pares, per tu com a germana, amb el sentit de que, per el que vaig deduir, anàveu molt unides. Al separat-se també, els pares acabades, això encara va unificar més. I, bueno, em va semblar un detall que la gent no coneix i que emociona. Com emociona aquesta cançó, eh?
Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintar.
Color Esperanza l'escoltava sense dubte.
Sí, aquesta cançó surt ara, no recordo exactament si és a finals del 2002 o just al principi del 2003. Jo, na Eva, la meva germana, va morir febrer del 2003, per tant, allà roda i l'escoltàvem, a ella li agradava molt i l'escoltava molt, de dir, m'agrada sempre Susi. Ai, m'agafa florera. No, sí, has de perdre l'esperança, saps? Diu, la vida val la pena i has de disfrutar. Sí, sempre m'adeia, has de viure allò que jo no podré viure, viureu per ses dues.
Sí, sí, una altra peça d'aquella època, també tranquil·la, és aquesta de l'Oreja de Van Gogh. Aquesta la vas posar perquè t'acompanyava en difícils moments.
Aquesta... na Eva ja no hi era, i això, aquesta cançó surt aproximadament a juny del 2003, feia 4 mesos que Eva se'n havia anat, i amb sa família van decidir fer un viatge familiar a Itàlia per, bueno, pues per fer un poquet de pinya i de més, i va començar a sonar sa ràdio, i és molt curiosa perquè si escoltau sa lletra, que la recoman, xerra d'això, no? De sa història de que una persona que ha perdut un ser estimat la ve visitar en un somni per despedir-se i dir-li, estic bé, allà on som estic bé. M'agafes a plorera, viu, sí. I me recordava molt a Neva i me sentia molt reconfortada amb aquesta cançó, encara a dia d'avui.
Sí, sí, jo em sap greu, però clar, són t'apostes cançons d'aquella època també, perquè també són molt interessants.
No, no comptaven que m'agafaries a morir.
D'una generació, aquesta també és altra.
Mateix, de Rosario Flores, a Rosario Flores li canten a germà quan va perdre en Antonio, i la veritat és que és espectacular, no? Aquesta lletra de sentir que tens en aquella persona que te falta de vora i que t'acompanya, germans.
Per el seu germà també, i que va, que t'anava clavada en aquell moment. Clar, ara, de 9 anys després, ja ho escoltes d'una altra manera.
D'una altra manera.
Però bueno, t'ets emocionat fort i bueno, ho deixarem. He vist que havies col·laborat amb el Diari Menorca, amb el suplement de Xoc, i no veig quina relació tenies, direm, amb el sentit de que la teua carrera principal, que era advocada abans de Ciències Polítiques, vull dir, et dediques a un tema de sí, d'ensenyament, per
sí,
dir una cosa.
Tot té el seu perquè, no? Jo quan vaig decidir quina carrera volia estudiar en els 18 anys, estava en tres fronts oberts. Dret, per la qual finalment me vaig decantar, Ciències Polítiques o Periodisme. Finalment vaig optar per Dret, considerant que era la base per tot i que després podia complementar amb altres. Vaig complementar en Ciències Polítiques i en tant estava estudiant Ciències Polítiques... No, mentida, un poc, antes. Me va sorgir l'oportunitat de fer feina en el Diari Menorca, amb aquest suplement, i tocar de primera mà un poquet un periodisme de més amable, no? Amb els centres educatius i... Que jo sempre, clar, filla de mestres, potser sempre m'havia estirat, no? I doncs, me vaig embarcar amb aquesta aventura, que vaig disfrutar moltíssim, vaig aprendre moltíssim, però he de dir que vaig descartar el periodisme, i és curiós que ho digui una política, perquè la nostra feina no és que sigui especialment fàcil, però mai he fet capell davant de la professió del periodisme, perquè és entrega, vocació, hores...
I pel que veig, hi vas fer bastant d'anys?
No, vaig fer dos anys. Sí. Dos cursos, vaig fer... Vaig descobrir en aquell moment una excedència que hi havia de la que duia Xoc en aquell moment, a Rosa Carreras, un amor, i vaig fer aquells dos cursos, i la veritat vaig aprendre moltíssim, tant dels companys i companyes del diari, com dels directius, com també dels diferents centres educatius, no? M'ha permès conèixer pues, xarxa de Menorca. No piensas que soy igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero.
Bueno, tens una germana petita del segon matrimoni de ton pare, no?
La Mireia, ets la meva germana petita, jo... Eren dues germanes del primer matrimoni, i després hi ha la Mireia, que realment no és una filla del papà, sinó de la dona del papà. És un matrimoni juntat. Bueno, però clar, va entrar a formar part de la meva vida, que tenia un anyet just, i jo 8. Per tant, hem crescut juntes i són germanes 100%. I aquesta cançó és de les primeres vegades que jo sortia de festa amb ella, perquè mos duim 6 anys, jo som més gran que ella, i me la vaig endur de festa per Menorca i sonava aquesta del Canto del Loco dins el cotxe i me recorda molt a ella, la seva, sí. Sí, sí.
I després hi ha aquesta, que això ja és producte local, o sigui, quilòmetre zero.
Llevant fins a Ponent, la vaig veure i no m'ho creia, tremolar sa meva pell, després d'una repassada, d'estormer fins a Escudell, un pessic a cada galta.
La presidència del Consell Insular és la primera institució de Menorca, vull dir, en el sentit de que no hi ha, diríem, ningú més per damunt, o sigui, en aquest cas, llevat del govern balear, etc. Et dones impressió de que hauria de tenir més competències a nivell de Menorca, o sigui, allò que deien antes, l'Ajuntament dels Ajuntaments, o no?
Sí, me deixes fer una passa enrere només, sí, per un comentari. Aquesta cançó d'ADN local de Miquel Mariano, del 2007, m'ha dut molts bons records perquè va ser l'any i que vaig conèixer el meu amo, vaig començar a festejar amb el meu amo i mos la posaven sempre com a despertador en el mòbil i la veritat és que m'ha dut uns records i que encara a dia d'avui són junts i te donen dues criatures magnífiques.
No, no he dit la seva biografia, no m'ho vaig posar, però que estàs casada i tens dues filles.
Sí,
un fill i una filla.
Sí?
Una filla i un fill.
Ah, exacte, na Eva, que té 10 anys, i en Carlos, que va ser més notòriament conegut perquè va ser ja en presidència, que té 5 anyets, sí, sí, i és meu amo, un Quiquem, que si no comptés amb ell seria impossible dur a terme tot
no,
aquesta...
No, clar, això era una altra qüestió, vull dir, abans de... Després de tornar a enxerrar.
Perdona, sí, perdona, no.
La conciliació familiar amb la gent de Cadús, què fas? Per exemple, et deixes moments per estar amb la família, ja com que aquí ho a nivell d'agenda,
sí,
i si no és ineludible la presència, pues, dius aquest diumenge no tal.
Sí, el primer és un equip, és a dir, igual que dins del Consell o dins del partit és imprescindible tenir un equip de companys i companyes que òbviament faguen la feina de manera conjunta, a la família igual, és a dir, prendre una decisió d'aquestes característiques requereix un consens familiar, i si m'ho permets, especialment quan ets dona encara, vull dir que vull fer una reivindicació aquí, i jo aquí...
No, jo, això està clar. Aviam, es ve que les dones amb aquest aspecte hi falta molt per recórrer, però entenen aquest handicap, o sigui, que la conciliació familiar és molt complicada. Però n'hi ha altra gent que també diu que també és un avantatge a l'hora, per exemple, d'anar a una llista electoral.
Ah, bueno, no ho sé. No, això seria un debat. Això...
O sigui, home, no, clar.
En quin
perquè
sentit?
Allò de 50... De 50 o...
De sa quota...
De sa quota.
Ui, seria un debat complex. Aquí la quota va ser necessària en el seu moment perquè la discriminació positiva per la qual es va optar feia obrir els ulls a la gent de dir moltes vegades, no, és que només hi van homes perquè no trobam dones qualificades. Mentira, si cerques n'hi ha moltíssimes, no? I cada dia més. Ara la quota l'hem de posar pels homes, que mos en falten, saps? Vull dir, no, però bueno, això seria un altre debat.
Hi ha més dones ara, en aquest moment, és llista, saps?
No, el que hi ha és més dones qualificades pel món, però és...
Clar, dins els àmbits. Jo m'he mogut molt dins els àmbits de la cultura. I sempre, en totes les entitats en què jo he estat, el gran suport l'he tingut sempre en les dones.
Sí.
I sempre ho he dit, i no ho dic per d'això, més feineres, més responsables, o sigui, en diferència, però. En canvi, la política, clar, hi havia el problema aquest de la conciliació... Mm. Els qui són diputats han d'anar fora, etc. Vull dir, això ho complica.
Clar, ho complica, però vaja aquest prisma de que encara atribuïn la conciliació a la dona. Val? I els meus fills són els meus fills, però també són els del meu amo, per igual, ell no m'ajuda, ell que ho participa, és a dir, els fills són dels dos. Per tant,
clar, sí.
Aquí, com deia, tornant a l'Udia s'equip, sempre ho van tenir molt clar, no? Aquesta decisió el 2015, jo, quan decidim donar sa passa, sa meva filla, que actualment té 9 anys, en aquell moment en tenia 2, i sabíem que volien tornar a ser pares, volien repetir, no?
Sí, perquè el rellotge biològic...
Exacte, és que és,
que
vull
acaba,
dir, no? I per tant, vam fer un pacte, i en aquell moment vam decidir que primava la meva trajectòria professional, o en aquest cas política, durant un temps, i el meu amo primer va demanar una excedència, després per diferents motius doncs, va poder rescindir el seu contracte, i hem estat així, és a dir, el meu amo ha fet el paper que tradicionalment se li ha adjudicat a sa dona, diguem-ho així, eh?
Sí, sí.
Vull dir, ha anat més enllà fins i tot del que tocava, perquè al final del que es tractava és de repartir, doncs no, ell va fer sa passa de dir, no, jo què ets, jo faig,
tu tranquil·la,
que te toca. Ara ja, que ja som més grans, trossos s'ha reinsertat en el mercat laboral i ara ve la conciliació. I el que comentaves, l'avantatge de ser a Menorca és que tenim un territori apamable i per tant pot tenir una jornada molt intensa, però sempre trobes aquella estoneta per dir venga. Però jo, per exemple, una cosa sagrada és dos fiets al matí a escola. De no ser que tingui una reunió ineludible a primera hora o un viatge fora, a dur-los a escola perquè en aquell moment sé que els detenc. Després ja no sé en quin moment del dia, no? Pues, i per tant vas fent un poquet així.
Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tiene.
Bueno, va a venir una pandèmia.
Si ella te quiere.
Yeah. Operació en triomfo. Què deia jo?
Sí que és cert, Roquens, no sabia per on anaves. Ara t'he agafat,
Roquens. No, perquè n'he vist
es vàries. Sí, sí que és cert, és casualitat, és casualitat, sí.
I de fet, perquè... t'he de dir que ets la primera vaca quan composa coses en Bisbal.
Ah, mira, és que no el segueixen en Bisbal, però aquesta cançó, clar, sorgeix durant la pandèmia, és gravada durant la pandèmia, si veus el vídeo és preciós, perquè quan la sents, si no te detens en sa lletra, penses que xerra d'un amor romàntic, d'una parella, i no necessàriament, xerra d'aquella persona, no? De sigui un fill, una amistat, un l'avi, un pare, una parella, que si tens aquell amor en sa vida, tires pa endavant, saps? I ho treus tot, i era com un missatge de pandèmia, de dir, escolta, tu tens aquella persona per sa que lluitar? Sí, estima't, sí, sóc una privilegiada, tot sortirà endavant, pa endavant, saps? Era...
Ara, xerrant de pandèmia, precisament, i no és una tertúlia política, no em convido a separar, però la pandèmia ha generat uns problemes de manèssites prèvies, que jo crec que són abusives. Vull dir, i una cosa que no vaig, que jo no he entès mai, és que en la pandèmia, les administracions en general s'han adormit molt. O sigui, en lloc d'aprofitar que no tenien tanta molèstia en el sentit de tenir direm, ciutadans que demanen, etc, etc, sembla que molt de temes interns haurien d'haver estat molt més ben executats amb els temps. O sigui, hi havia més temps per estar tranquils en la pandèmia, per activar llicències d'obres, ajuntaments, vull dir, projectes, coses que un podria fer a casa seva. No ha estat així.
Entenc que aquesta percepció...
No, percepció i realitat.
No ho és la realitat, i t'explicaré per què. Record, l'altre dia en xerraven, no? Amb molta claredat, no? Aquell dia del decret d'estat d'alarma, una reunió d'emergència en el Consell, gabinet de crisis, estat de guerra, vull dir, que feien com reorganitzar en política i administrativament el Consell, no? I aquí és on vaig. La gent es pensa que és que aquells funcionaris que no han estat directament destinats o destinades en els serveis essencials, com pogués ser benestar, o pogués ser, òbviament, salut, imprescindible, o unes emergències, estaven de braços creuats, i ni molt menys. El que van fer és una reordenació interna, allà on tots els tècnics donaven suport i auxiliars en aquests serveis més necessitats que no donaven abast. Per tant, òbviament, les cèdules no avançaven perquè els tècnics i les tècniques estaven precisament donant suport a altres coses que eren infinitament impensables, no? Des d'anar on anem a comprar mascaretes, gestions de mil colors que de veritat jo era davant dels treballadors i treballadores públics i no me puc llevar més que escapar i donar les gràcies per tot el que han fet. A partir d'aquí, està clar que quan tot arranca una altra vegada, potser gent té aquesta sensació, no? I què han fet? Pues realment està al peu de canó, moments molt complexes on la gent era a casa i ells se'ls exigia molt. És cert que el tema de la cita prèvia s'ha allargat massa per part de certes administracions, val? Perquè en el Consell tenim híbrid en aquests moments, en el sentit que hi ha presencial en cas d'emergència, però la cita prèvia ajuda a reordenar. Val? També és un poquet, si me permet la comparativa, Toni, com el tema de reservar en els restaurants. Val? Sí. Si us fixeu el bé que ha anat d'aquell costum que és molt llatina, no? D'arribar i abans hi ha taula i els torns interminables i el desordre... Clar, la cita prèvia, ben duita, sense abusar de sa mateixa, fa que tots també sapiguem a què tenir-nos, que quan vas allà te podran atendre, te podran atendre en ses condicions, tindran s'expedient preparat. Vull dir que no és algo dolent en si mateix si es d'un bon equilibri. I és el que s'ha d'intentar. I és cert que hi ha certes administracions, especialment Seguretat Social, Tresoreries, les estatals, que ens hem passat un poquet i ho reclamam nosaltres, no? De dir, escolta, ja hem tornat a la normalitat, està bé que anem per cita prèvia per ordenar, però no pot ser que la gent es senti tan desatesa, no? I aprofit per respondre, perquè si no sembla que te volia al·ludir en aquell moment que m'has demanat lo del Consell.
No.
Quantes més competències, jo sóc una banderada de que el Consell tingui competències com a govern de silla que és i com a ajuntament d'ajuntaments. Ara, això sí, dins un entramat d'institucionalitat, perquè anar tots sols tampoc mos propicia cap, òbviament, bon auguri. El bo és formar part d'un estat de dret com el Castell, allà que, on les administracions el que hi ha que reclamar-li és que vagin coordinades.
A nivell normatiu, el Consell Insular té molt poques competències. Vull dir, els atenes ajuntaments majoritàriament. Vull dir, és un tema de coordinació.
Exacte.
De coordinació. O d'igualar coses, o sigui, aquest drama que està passant a nivell nacional de que a nivell econòmic una administració baixa impostos, l'altra se puja, per dir una cosa, als ajuntaments passa un poc també el mateix. Aquí l'impost de circulació pot ser un, en el poble del costat pot ser un altre. És flac, això, és flac.
És complex, especialment a Menorca ho vivim d'una manera més intensa, perquè, clar, al final som un territori molt petit, allà on tots ens coneixem i sabem, i ara bé, sí que he de dir que jo sóc una defensora del municipalisme, et serveix com més a prop de la ciutadania millor. De fet, són les administracions més antigues de la història, no? Precisament els municipis, els ajuntaments, i els hem de preservar. Però el bo que tenim a Menorca és que sabem fer feina de manera conjunta. Sempre hi ha opcions de millora i hem de lluitar per aquesta millora. Però el fet de que des de fa així molt d'anys estigui establert que a través del Departament de Cooperació Local hi hagi aquestes juntes de bales mensuals, de bales, baleses i presidència del Consell, que durant la pandèmia m'ho reuníem dia sí, dia també, cada setmana, ajuda molt a anar a la una i és imprescindible.
Aquesta cançó que posaré ara, que tothom coneix, per cert, l'he deixada abans perquè m'explicaves en la seva biografia que havies tingut un trastorn alimentari agut.
Sí, mira, és un tema que tampoc saps de gent i que aprofit per fer una crida. Com a adolescent, en aquella època tant, jo també vaig tenir aquell sentiment de mirar-te en el mirall i veure-te grassoneta, val? I aquest sentiment me va dur a una anorèxia nerviosa, per la qual vaig estar a punt d'estar ingressada, però gràcies a tenir uns magnífics pares, que tot i estar separats sempre han anat a la una i han primat a les seves filles per davant de tot, ho vaig treure llum amb bons professionals i amb molt de sentiment a casa. Però faig una crida aquí. Totes som estupendes com som i la vida és meravellosa com per ficar-nos amb aquests problemes que no són cercats, perquè la ment és molt poderosa i fa molt de mal. Aquesta cançó me la cantava el papà en aquella època, me deia que era suflaca.
Suflaca. Sí, això sí que realment no és nou, eh?
Sí, sí, això no són coses que contes, però...
Quines coses a nivell de Consell Insular t'agradaria que tinguessin més endavant, que tinguessin més força, més...
Bueno, n'hi ha una que no és del Consell Insular i lliga un poquet en el que comentaves antes. Jo crec que perquè la gent senti l'administració com algo més útil, hauríem de ser més àgils, no? I no hi ha manera, he de confessar que no hi ha manera, ho intentam, eh? Però hi ha tanta normativa que m'ho supera i m'ho transcendeix que és molt complex ser àgils.
Jo penso que el que dius tu, tanta normativa, i no és això, normativa n'hi ha molta, el problema és que no hi ha després vigilància de la normativa. El gran drama, per jo, en general, és que no hi ha vigilància de la normativa, perquè normativa n'hi ha molta.
Sí.
Però el problema de la burocràcia, jo crec que aquesta burocràcia que en els ciutadans mos afecta tant i que se mos demanen papers inútils que l'administració té, també s'ha posat, direm, pescoll a les administracions, perquè elles mateixes s'han posat la burocràcia pescoll i no en surten.
Aquí.
I hi ha aquesta percepció, perdona, de que els polítics actuals estan molt en mans dels funcionaris.
Saps què passa? Que tot té un perquè, no? I al final l'administració ha de ser garantista, perquè els polítics el que feim és gestionar doblers públics, doblers de ciutadans i de ciutadanes. I per tant, és que hi hagi informes i procediments que regeixin a l'hora de gestionar aquests doblers i igual en el moment de prendre decisions, especialment quan formes part d'una administració petita, i posaré un exemple, el fet de que un vesita vengui a demanar una llicència, està bé que hi hagi un garantisme, perquè potser si no incorriríem en segons quines coses, que no ho faries amb maldat, però que hauries en temes que no. Era per posar un exemple molt pràctic, no? Per tant, està bé que l'administració sigui garantista, sobretot com per desgràcia hi ha hagut tot el que hi ha hagut anys passats.
Garantista sí, però no obstaculonista.
Aquí ja tens temes. S'equilibri. Exacte, cercar la virtut en s'equilibri és sempre un encert, i és molt complex.
O sigui, aquell concepte de que l'administració ha d'ajudar el ciutadà, no l'ha de fastidiar, Vull dir, crec que fa falta,
estic d'acord.
Dic en Jamison en general.
No, en general. Aquí jo crec que és com... és un poquet un peix que es mossega sa cua, perquè tu donaves amb esquit de sa qüestió. A lo millor no faria falta tanta normativa garantista si tots i totes, jo sa primera, compliguéssim el luminín que hi ha. Perquè si no compleixes necessites més inspecció. L'administració no pot posar un inspector per cada persona i per cada ciutadà o ciutadana. Per tant, has de posar lleis més garantides. És com un peix, que saps? Un cercle viciós. Llavors, jo crec que és un exercici que tenim pendent en el nostre estat, de ser capaços de flexibilitzar la tramitació, però que a la vegada, com bé diu, sigui garantista. És a dir, que no m'ho posi la soga al coll, però que sigui garantista per ciutadà, la ciutadana i qui pren la decisió, faltaria més.
Sents 100% identificada, dius?
Total, l'etapa espectacular. Xerrar de la maternitat, no? Dels dos cantants que la canten. I l'etapa preciosa, no? Aquell sentiment de maternitat o paternitat que tots els que hem estat pares hem tingut, no? De dir, com pot ser que estimis tant a una persona que encara no coneixes quan forma part ja de tu, dins la panxa, o quan estàs en un procés d'adopció, és igual, perquè crec que el sentiment ha de ser igual. Vull dir, jo de saber que bé, i quan la tens i passa a ser pues, la teva prioritat per sempre. És que això ja és espectacular, crec. Ho defineix molt bé.
Molt bé, Susana. Els temps mos ha passat. Sempre passa un cop volant i més volant posar sempre músiques que alguna triat, intentant cercar-les. Moltes gràcies per ser aquí. No és un programa de polític, com t'he dit, sinó de humà, en aquest sentit de veure la vida quotidiana de les persones. I gràcies per venir i, bueno, i èxits amb les pròximes eleccions que puguis tenir.
Moltes gràcies, ha estat un ple, una entrevista entranyable.
Bueno, idò, mos anarem amb el Mambo Nombre
5. Ai, calla, sa mamà, això. Jo i sa mamà no hem tret el do de cantar. I t'heredejava aquesta cançó mesquina i no sabia ni quina m'adea. Sempre me'n record. Re amb sa meva germana i jo quan encara era viva neva.
Idò. Fins la pròxima.
Fins la pròxima, Toni, moltes gràcies. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me definitely sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A
a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Number 5.